Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Mistelera i Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició dels Camins de la Música. En primer lloc, demanar disculpes per un despiste que vas tindre l'anterior programa quan vas dir que Louis Armstrong havia passat a la banda de King Oliver des de la de Fletcher Henderson. Impossible, va ser al revés en tot cas i després. Va passar a la banda de King Oliver des de la de Kid Ory. Va anar sent de Nova Orleans fins a Chicago, quan les coses se van posar malament en Nova Orleans per allò de que alguna vegada he comentat que la policia li va pegar el capritx de que es volia carregar el barri roig, que li diuen roig per les llumenetes roges dels putiferis que anaven per allí, alias prostíbuls. Però bé, anem a continuar amb l'interessant del que volem parlar avui, i a més, aquesta peça que heu escoltat, que és el Hotter Than That, del Hot Five de Louis Armstrong, va ser la darrera vegada que aneu a escoltar a Louis Armstrong en aquest programa, perquè el programa està dedicat a Lee Harding. Encara que, evidentment, les seues vides van estar lligades al llarg de tota la seua peripècia vital fins al dia de la seua mort, inclús, resulta que Lee Harding, evidentment, va tindre una carrera després d'haver-se separat musicalment de Louis Armstrong i fins i tot va tindre una carrera conjunta amb ell després d'haver-se separat com a matrimoni. Així que anem a continuar escoltant exclusivament a Lil Hardin amb grups que va anar tenint.
Get busy, brother, and hug me. Oh, leave me alone. Now the moon and stars way up above says I love you, I love you. There's only one thing in this wide world that I want you to do. Oh, baby, when I ask you for money, and you know I gotta have plenty money, go out and fetch me some money. Baby, oh, leave me alone. I'm gonna bump, beg, borrow, and steal all I can so he can have his correct money. Say, stays out late, won't even phone. Tells me my place is home alone. Such a little hidey home man. Four more things to do.
Anem a seguir un cert ordre cronològic, de manera que les peces que anem a escoltar van a tindre una temporalitat. Les dues primeres són Or Leave Me Alone i My Hidey Ho Man, gravades el 27 d'octubre de l'any 36 amb un contracte que va signar amb Decca quan li varen, per dir-ho així, obligar, com varen comentar en certa mesura, a cantar perquè estaven de moda les dones que cantaven. I ella, com a pianista, seria molt bona, però el que interessava era ficar una xica mona en la portada i que isquera cantar, encara que fora la persona que dirigira les orquestres, els arranjaments, i paradoxalment tingueren que contratar un pianista, en aquest cas Teddy Cole. El grup que l'acompanyava estava format per Joe Thomas a la trompeta, Buster Bailey al clarinet, que va acompanyar-la moltes vegades, Chuck Berry al saxo tenor, Teddy Cole, com hem dit, al piano, Huey Long a la guitarra, John Fraser al contrabaix i Lil Armstrong cantant. Encara que, com hem dit, no anem a escoltar més a Louis Armstrong com a intèrpret, sí que hi serà repetidament, perquè els seus lligams al llarg de la vida varen ser constants. De manera que, com varen comentar, l'any 24, al principi, en febrer, es varen casar. I ja a mitjan de l'any 25, Louis Armstrong, que no era precisament una persona constant en els seus amors cap a les dones, ja s'havia mudat amb la sa mare i amb el seu fill cap a la casa d'una nova amant que va tindre, que també li va durar un any i poc. Però bé, el cas és que Lil se'n va anar a sa casa, se va enfrontar amb ell i li va dir que cadascú anava a seguir el seu camí, que ho sentia molt, que se separaven, però que continuarien sent amics. Realment, tot el món diu que el gran amor de Lil Hardin durant tota la seva vida va ser Louis Armstrong. I com passa tantes vegades en la història, va ser segurament Lil Armstrong la que va espentar a l'estrellat a un jovenet de 17 anys que apareixia per allí, per una banda, en la que anava de segon trompeta. Va ser ella la que el va protegir dels voltors que anaven al seu voltant per a tractar de marejar-lo, la que va organitzar les seues trajectòries professionals, les de ambdós, i la que va fer que se n'anara de la banda de Joe Oliver per a créixer artísticament formant el seu primer Hot Five. Però, com he dit, anem a continuar escoltant a Lil Hardin ara ja com a pianista.
I've got you where no one can ever find you. No one can take you from me. You and I, we will never be apart. You're safely locked up in my heart. No matter where you are today, even though it's miles away, there's nothing in this world can ever keep us apart. You're safely locked up in my heart. Now for years had been vacant, and I was alone, forsaken. But the day that I saw you and was thrilled, 'twas then I knew that my life had been filled. Now that I've got you under lock and key, no one can take you from me. And there's nothing in this world can ever keep us apart. You're safely locked up in my heart. from me. And there's nothing in this world can ever keep us apart. You're safely locked up in my heart.
Grabades en el 9 de setembre de 1938, també per la Decca, en la que tenia un contracte en exclusiva en aquell moment, són les dues peces que heu escoltat. La primera es diu Safely Locked Up in My Heart i la segona és Harlem on Saturday Night. La direcció, evidentment, correspon també a Lil Armstrong, però així ella ja toca el piano, a part de cantar, i està acompanyada per Ronald Jones a la trompeta, J.C. Higginbotham al trombó, Buster Bailey, com recordareu que vos he comentat abans, un constant col·laborador, Wellman Braut al contrabaix i O'Neill Spencer a la bateria. Anem a continuar escoltant a Lil Armstrong, però anem a fer algunes pinzellades més sobre la seva vida i miracles. Ella va estar, quan es va separar definitivament de les bandes d'Armstrong, quan Armstrong va dissoldre ja la seva Hot 7, va estar treballant en alguna gent, com per exemple una banda de Buffalo, en Nova York, que tenia el tenor George Clark com a persona més important, com a director, i que va dir que s'havien tots enamorats d'ella quan va arribar, però no sols per el seu encant personal, sinó també per la seva sapiència musical. Recordem que en aquell moment cap dels músics habitualment que interpretaven música Dixieland sabien ni de lluny llegir música. I ella no sols és que sabia llegir música, sinó que sabia composar, fer els arranjaments. Evidentment, era una música en tot el sentit del terme. No era cap xiqueta mona que es posava allí al davant, encara que evidentment en aquell moment va començar a imitar a la seva ídol, que era Alberta Hunter, una cantant de moda en l'època de blues, que solia dur uns vestits molt espectaculars, i ella va començar a dur un apretat i sexy vestit blanc i amb un barret de copa alta, és a dir, un barret de copa. Són anècdotes, però que bé, demostren l'ambient que n'hi havia, sobretot social, per a que una dona poguera obrir-se pas en el món de la música, encara que fora el jazz.
He walked out on me tonight. Can't eat, can't sleep. I can't do nothing but just moan and weep. Lord, everything's wrong. Ain't nothing right. It refuses to run. It seems to know just what my man's done. I went to the river, the water tasted like wine. I lost my man and I didn't mind dying. Lord, everything's wrong. Nothing right.
Find myself.
Oh, knock me down on the morning bench.
I'm looking for myself.
Oh.
wonder where Sally is.
Oh, knock me Sal on the morning fish.
Look out for Sal.
Oh, knock me Sal on the morning
Gravades en la mateixa sessió que abans, el 9 de setembre del 38, són aquestes dues peces, Everything's Wrong, Ain't Nothing Right i Knock Need Sal. Les dues gravades, com hem dit, en el mateix grup i en la mateixa sessió. Encara que ella així també toca el piano i canta, va estar presentada comercialment com la reina del swing com a veu, perquè comercialment en aquell moment era això el que venia. Però el que venia perquè cantava, perquè ella en alguns moments va estar muntant bandes, perquè era una persona empresarialment inquieta, tant d'homes com de dones exclusivament. I malgrat la qualitat que tenien algunes de les bandes de dones, doncs entre elles alguna que muntava, per exemple, en la ex-dona de Fletcher Henderson, una trombonista que també era arranjadora en l'orquestra de Fletcher Henderson i algunes altres, varen tindre el problema de que no estava ben vist que les dones tocaren música de jazz i per tant no gaudien de la possibilitat de les retransmissions radials que varen fer famoses a les orquestres, per exemple, de Duke Ellington o de Cab Calloway des dels seus puestos de residència. Recordem que la gran fama de Duke Ellington es va fomentar en les retransmissions radiofòniques des del famosíssim Cotton Club, que en aquell moment regentava Al Capone o gent dels seus voltants. També està un altre tema, que és el tema de l'autoria. N'hi ha moltes cançons de les que estan editades en discos amb la titularitat Lil Hardin que apareixien com a autoria conjunta entre ell i Armstrong en molts casos, perquè, malgrat tot, continuaven col·laborant artísticament. Però a partir d'un cert moment començà a desaparèixer el cognom Hardin i apareguent només el d'Armstrong. Això, en el seu moment, va donar lloc a certs problemes, però el masculisme imperant va fer que s'imposara la titularitat d'Armstrong i, de fet, en la majoria de les músiques que vos vaig a posar, l'autoria que figura és Armstrong, cosa que és prou per a ficar en dubte, perquè se sap que Lil Hardin va composar més de 150 cançons i també seria casualitat que cap de les que està en aquests dos discos fora d'ella. Però realment també és complicat trobar-ne gravacions de Lil Hardin, perquè va fer moltes gravacions en ràdios i coses d'estes, en actuacions en directe en els estudis de la ràdio, però no va gravar massa perquè, com ja he dit, no se decidien si no era traguent-la com a xiqueta que cantava i que tocava el piano. amb una prou bona qualitat de so, també reconstruïda, suposo, però amb una qualitat de so que està efectuada en els estudis de la DECA de Nova York el 18 de març de 1940, ja són les dues peces que acabo d'escoltar, que s'anomenen Sixth Street i Rising the Blues, amb un grup que ja es deia Lil Armstrong and Her Dixielanders, els anteriors es deien Lil Armstrong and Her Swing Band, amb variables membres segons les sessions de gravació i llevat d'alguns fixes. Així està un vell amic, Jonah Jones, a la trompeta, Don Stovall al saxo alto, Russell Johnson al saxo tenor, Lil Armstrong al piano, Wellman Brand al contrabaix, Mansi Johnson a la bateria, i així ja no canta ella en aquestes gravacions. Varen buscar un parell de vocalistes, Mitch Wilson i Hilda Rogers, de manera que així la feina de Lil Hardin ja se concretava en allò que més sabia fer i més li agradava, és a dir, els arranjaments i el tocar el piano, perquè no sols el tocar el piano era el seu instrument era el grup que dirigia, així com Duke Ellington, encara que era pianista, se li coneix sobretot com a arranjador i com a director. Lil Hardin és un cas absolutament igual. Ella era sobretot una compositora, atenció, de música i lletra, de manera que en molts casos en les lletres se feien notar els seus maldecaps i les seues tristeses i alegries, com veurem ara en una pròxima cançó, sinó que, a més, també l'arranjament era allò que importa. I en això era una enorme mestra, com ja hem dit en ocasions anteriors.
It was just meant to be that way. All you see, Cupid seemed inclined to be unkind. Why is a good man so hard to find? My dream, he comes to me. Oh, that dream were reality. But alas, my reverie all bring to mind. Why is the good man so hard to find?
same, 'cause you don't know I love you so. You are my secret flame. I hide everything that I feel. I hide what my heart would reveal, 'cause you don't know I love you so. You are my secret flame. You tell me all about others. I pretend to enjoy you too. You call me your little play mother. But honey child, I ain't playing with you. One day, and it ain't far away, I'll call a spade, and let you know I love you so. You are my secret flame.
En aquestes dues peces que acabo d'escoltar, que se diuen molt significativament, la primera, Why is a good man so hard to find? O sigui, per què és tan difícil trobar un bon home? I la segona, My secret flame, la meua flama secreta, que tot el món diu que clarament està referint-se a l'home que li va dur tantes alegries i mal de caps, a Louis Armstrong, en les que jo destacaria algunes coses. En primer lloc, el solo de Jonah Jones a la trompeta en sordina en aquesta darrera peça i, sobretot, tenint en compte que en aquell moment no hi havia les taules de mescles que n'hi ha ara, doncs jo vull destacar la delicadesa dels arranjaments que fa Lil Hardin per a un parell de cantants que la segona, un poc més, diguem-ne, més bluesy, però la primera amb un ensucrament en la veu per a mi una miqueta excessiu, suposa que estaria imposat per la gravadora, però que respeta absolutament la veu de la cantant amb un so molt suau, molt dolç, molt tranquil, molt realment d'acompanyar. Això és una habilitat precisament de l'arranjador i el director de cada moment de l'orquestra o de la banda. Allí estava la mà mestra de Lil Hardin, una mà mestra que a poc va anar desenganyant-se del món de la música perquè no hi havia contractes per a ella, no tant ja per a ser dona, sinó perquè era negra. Perquè a partir dels anys finals 40, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, que la tensió racial va pujar molts graus en els Estats Units i els negres ho van entendre molt malament per a tot. Però si a més de ser negre, ser a dona, ella ho tenia impossible. De manera que, curiosament, va tindre una iniciativa, primer, un poc anecdòtica, muntar un restaurant, deixar córrer molt pronte, i se va apuntar a un curs de disseny de roba i sembla que feia uns bons dissenys. I, de fet, un dels seus dissenys més famosos és el d'un frac que li va fer per al seu amic enemic Louis Armstrong, enemic no, enemic mai, amic Louis Armstrong i exparella, que va ser un traje que va dur durant moltes ocasions Louis Armstrong amb orgull, perquè també se tenien un respecte mutu total. De fet, ell mai va acceptar crítiques ni a la seva forma de tocar el piano, ni a la seva forma de dirigir, ni a ella com a persona en la seva presència. Ja he dit que anàvem a parlar de Louis Armstrong necessàriament quan parlem de Lil Hardin. Com que no vull que se quedeu sense escoltar la darrera gravació que va fer Lil Hardin, perquè aquesta de l'any 40 és la darrera d'una bona temporada de silenci, com hem dit, en el que es va dedicar a coses vàries i fins i tot es va pràcticament retirar fins a l'any 51-52, doncs anem a fer un vot enrere i per acabar el programa anem a posar a unes de les peces en les que ella està com a cantant només, però que varen ser uns grans èxits en el seu moment i que varen ser els que varen durar a Decca a dir-li que gravaré més com a cantant, com a vocalista. La primera és Lindy Hop, que va donar fins i tot nom a una forma de ballar, i la segona és When I Went Back Home, que no sé si donarà temps a escoltar sencera. De tota manera, vaig a acomiadar-me ja. Sabeu que esteu a Ràdio Clara al 104.4 a València i a Ràdio Mistelera al 101.4 allà per la Xara, i que teniu una web on podeu baixar-se tots els programes en format MP3. És www.camisdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amics i amic, i fins al pròxim programa. Adéu.
Makes all the cats in the ballroom stop. Just look at that style and grace. How that gal keeps up that pace. street, saying hello to the folks I'd meet. Sincerity, what a treat when I went back home. Now Ma said, "Gal, come to the table and eat just as much as you're able." Lordy, what a pity I couldn't bring some food back to New York City. Never saw so many flowers before growing round one little cabin door. I felt I'd never want to roam no more when I went back home. I'm